Notícies Migdia, amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. Pagar en funció de la distància recorreguda i la freqüència d'ús del transport públic és cada cop una realitat més propera. Si res no falla, els usuaris sabadellencs podran disposar de la nova T-Mobilitat, el títol que acabarà amb les actuals zones tarifàries l'abril de 2021, l'abril de l'any que ve. Així ho ha avançat avui al Cafè de la Ràdio Joan Prat, director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU. El banc de prova serà la primera corona metropolitana que podria començar a utilitzar la nova T-Mobilitat aquesta mateixa primavera.
Era un projecte molt complex, que diguem, era una revolució, diguem, amb el fet de poder pagar, doncs, el transport públic. Ja li dic que no només és un canvi de banda magnètica a contactless, sinó que implica, doncs, un canvi de model. Ja amb els nous títols de la T-Usual, la T-Casual d'aquest 2020, ja s'ha volgut avançar cap a premiar l'usuari habitual.
Però aquests nous títols de transport no són l'única novetat que ha entrat en vigor amb el canvi d'any. També hi ha la gratuïtat a l'hora de tramitar la T-16, tal com us explicàvem ahir. Una modificació que Sabadell ha multiplicat la sol·licitud d'aquestes targetes, passant de les 125 de l'any passat a les 415 actuals. De seguida en parlem abans.
Titulars.
De 2020, un dia que mai no oblidaran els veïns dels Merinals. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Després de la lluita incansable durant anys, els veïns signaran aquesta tarda el conveni que decidirà quin és el futur de 170 pisos del barri amb danys estructurals.
Un conveni a tres bandes, també l'hauran de rubricar l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que posa per escrit el compromís perquè s'elabori un informe independent que determini l'estat dels habitatges. L'estudi anirà a càrrec del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i determinarà si els immobles es poden rehabilitar o si cal tirar-los a terra per fer-los de nou.
Sabadell serà el municipi de tot l'estat amb més Stolpersteine, unes llambordes que es col·loquen al carrer per recordar les víctimes de l'horror nazi.
Ara n'hi ha 23, a les quals se n'hi sumaran 36 més a partir de la setmana que ve. El tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé, n'ha parlat avui al Cafè.
Hem trigat una mica, és un projecte molt gran. Penseu que a tota Europa n'hi ha 75.000 de col·locades i això ho fan un talleret amb dos o tres senyors molt grans, entre els quals l'artista creador, que és el Gunter Demnig, i les fan una a una artesanalment. I ells no tenen pressa. Els que tenen pressa són la gent que volen recordar els seus deportats.
Les llambordes recorden 59 deportats i dues germanes que van ser assassinades a la massacre d'Orandú-Suchlen.
En marxa la presentació del nou fitxatge del centre d'esports Sabadell, Ebert Pena.
El gallec ha passat la revisió mèdica aquest matí i després s'ha vestit de curt per entrenar-se per primer cop amb els seus nous companys. D'altra banda, ahir es va completar la 20a jornada amb 5 partits del grup i la diferència amb el 5è classificat s'ha reduït de 5 a 4 punts.
De seguida en parlem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Jordi Toda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Estem a les portes d'un canvi important en el temps. De moment, però, aquesta tarda encara haurem de parlar d'alguns intervals de núvols alts i també núvols baixos que aniran apareixent a la meitat oest del Principat, sobretot al vessant sud del Pirineu Occidental. Avui encara alguna boira podria ser puntualment persistent. La temperatura màxima avui quedarà entre 3 i 8 graus al Pirineu, al Pla de Lleida, entre els 10 i els 15 graus al Pirineu, al Prepirineu i a la resta de la depressió central, i entre els 12 i els 17 graus a la resta del territori. El vent es mantindrà de component sud i oest en general. De cara a demà, molts núvols fins a mig matí, sobretot al terç oest, amb algunes precipitacions amb una cota de neu que voltaria els 1.400 metres. Seran fenòmens, però, poc importants. A partir de migdia, el cel quedarà força descobert, però quedaran núvols de retenció al vessant nord del Pirineu i creixeran algunes nuvolades durant la tarda al quadrant nord-est del territori. La cota anirà baixant per situar-se al final del dia al voltant dels 800 metres al Pirineu i els 1.200 a la resta del territori. La temperatura mínima i màxima demà a la baixa, la mínima es podria donar al final de la jornada. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Principals complicacions a aquesta hora les trobem a les dues rondes de Barcelona. La ronda litoral, un accident obliga a tallar a aquesta hora un carril entre els quilòmetres 4 i 8 i això provoca 4 quilòmetres de circulació lenta en sentit Llobregat. També a la ronda de dalt, en aquest cas un vehicle avariat, provoca a aquesta hora 2 quilòmetres i mig de circulació amb congestió, també cap al nus del Llobregat. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Javier Arjona. Bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, si estigui tranquil, a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Bon dia. Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
T-Mobilitat, el nou títol de transport que permetrà als usuaris pagar en funció de la distància recorreguda i la freqüència d'ús, arribarà a Sabadell l'abril de 2021. Joan Prat, director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, ho ha confirmat avui al programa El Cafè de la Ràdio, on també ha avançat que el nou títol entrarà en vigor aquesta mateixa primavera a la primera corona metropolitana. La mesura implicarà un canvi de sistema que eliminarà les actuals zones tarifàries.
Des de l'AMTU s'està treballant perquè arribi la T-Mobilitat i que aquest títol contactless doncs, sí que farà poder eliminar aquestes corones tarifàries i fer doncs, una tarificació basada en quilòmetres i de punt a punt i per tant poder establir les zones tarifàries en funció de distàncies reals i poder eliminar doncs, aquestes corones que fan unes fronteres doncs, a vegades una mica estranyes.
Posada en funcionament de la T-Mobilitat suposarà acabar amb alguns greuges històrics. Helena Molist, no és així? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, només a tall d'exemple, Castellà del Vallès forma part d'una zona tarifària diferent a la de Sabadell, amb la qual cosa els seus habitants han de pagar més per arribar a Barcelona. El director general de l'AMTU ha admès que és una situació que es dona en molts altres municipis i que cal corregir.
Són moltes ciutats doncs, que tenen problemes amb les zones tarifàries, però això doncs, implica doncs, una modificació de tot el sistema tarifari, que no només implica doncs, certs ajuntaments, sinó que implica l'economia de tot l'àmbit de l'autoritat del transport metropolità. I afecta, per tant, l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana, els municipis doncs, de fora l'àrea metropolitana i el mateix pressupost de la Generalitat. Per tant, això ja li dic. S'està treballant, de moment des del Consell d'Administració de l'ATM no consideren, doncs, no autoritzen cap canvi de zona.
Joan Prat també ha aprofitat l'entrevista al Cafè per remarcar l'èxit rotund, tal com l'ha definit, de la tramitació gratuïta de la targeta T16, tal com us explicàvem ahir en aquesta mateixa emissora. Durant la primera meitat del mes de gener, Sabadell ha sol·licitat la tramitació de 415 targetes T16, pensades perquè nens entre 4 i 16 anys puguin viatjar gratuïtament en transport públic de forma il·limitada dins de la seva zona tarifària, mentre que en el mateix període de l'any passat se n'havien demanat 125. Prat ha apuntat quina ha estat la clau de l'èxit.
Si volíem doncs, que aquests nanos acostumals a utilitzar el transport públic, doncs, davant de tots aquests anys reclamant definitivament la gratuïtat de la T16, doncs, al final el Consell d'Administració va valorar doncs, que potser seria positiu. No? I per simplificar els tràmits també, per intentar doncs, fer això que els deia, complicar doncs, afegir aquests 35 euros de cost, doncs, implicava més moviment de papers i tot això doncs, s'ha pensat o s'ha considerat des de l'administració de poder-ho posar gratuït. Però esclar, això ha fet disparar la demanda, no?
Al conjunt de l'àmbit de l'AMTU, les sol·licituds de les targetes T16 s'han enfilat fins a les 4.065 aquest mes de gener, quan l'any passat se'n van tramitar 660.
Encara en clau de mobilitat, primer pas per fer possible l'augment de freqüències de les línies dels ferrocarrils de la Generalitat al Vallès. Avui han començat les obres per adequar l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona a les necessitats que suposarà aquest increment. Les actuacions, que s'allargaran 15 mesos i suposen una inversió de més de 4 milions d'euros, deixaran les instal·lacions instal·lacions a punt per quan passin trens cada 5 minuts en hora punta cap a Sabadell i Terrassa. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Ferrocarrils preveu una incorporació progressiva de 15 nous trens a les línies del Vallès, la S2 i la S1, per tal d'augmentar la freqüència. Les obres que han arrencat avui van en aquest sentit, així com en la línia de garantir la seguretat de les entrades automàtiques dels trens a l'estació barcelonina. Els treballs consistiran en allargar les vies i les andanes fins a aconseguir una distància de 21,9 metres a les vies 1, 2, 3 i 4. El vestíbul també creixerà dels 470 metres quadrats fins als 533, una ampliació que des de Ferrocarrils consideren que farà guanyar molta comoditat als viatgers. La primera fase de les obres, que s'allargarà fins al 31 de maig, afectarà la totalitat de la vorera de la cantonada del carrer Palai en plaça Catalunya, tot i que l'actual accés es mantindrà. En una segona fase, entre l'1 de juny i el 4 de desembre, només afectarà parcialment la vorera.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Ho han aconseguit aquesta tarda l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i els veïns dels Marinals signaran el conveni per analitzar l'estat dels 170 pisos del barri afectats de luminosi i carbonatació. La lluita veïnal de més de 27 anys per fi comença a veure els seus resultats, tot i que molt tard. Fins i tot la signatura d'aquest acord s'ha allargat mig any des que es va anunciar el mes de juliol passat.
Concretament va ser el 23 de juliol quan el portaveu del govern, Pol Gibert, anunciava que la Generalitat havia canviat d'opinió gràcies a la mediació de la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. Ara sí que acceptava que un grup d'experts del Col·legi d'Arquitectes determinés què calia fer amb els blocs de pisos dels Marinals amb patologies estructurals, tirar-los a terra, com va passar el 1992 amb 600 immobles del mateix barri, o bé rehabilitar-los. Doncs bé, després de 6 mesos, les tres parts es trobaran aquesta tarda a la plaça dels doctors Banting i Best per signar el conveni que els compromet a acceptar el resultat de l'informe. Mentrestant, la degradació d'aquests pisos només ha fet que avançar i els problemes en els blocs que encara no s'han enderrocat han continuat. Ho denunciava a principis d'any el president de l'Associació de Veïns, Francisco García, que compta una quinzena d'incendis en aquests blocs.
Ahir va ser l'incendi més greu, eh? La flama sortia per les finestres de 3 o 4 metres d'alçada, tenien les flames. Feia por ahir a la nit. A més, com que tot estava tancat amb planxes de ferro, els bombers no podien entrar i estaven allí golpejant i amb màquines intentant obrir per poder entrar a sofocar l'incendi.
Les últimes informacions apuntaven que la demolició d'aquest bloc es faria el mes de febrer. Pel que fa a l'informe que avui s'acorda tirar endavant, tindrà un cost de 80.000 euros i es pagarà mitges entre la Generalitat i l'Ajuntament. Qui signarà l'acord serà el secretari d'Agenda Urbana de la Conselleria de Territori, Agustí Serra, la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Judit Gifreu, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el president dels veïns, Francisco García.
I Sabadell tornarà a aplicar el programa Ubicat per ajudar a reinserir al mercat laboral les persones amb més dificultats a l'hora de trobar feina. Per tercera edició, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a la ciutat una subvenció de més de 300.000 euros per fer possible aquest programa. Una iniciativa que té com a particularitat l'assessorament personalitzat dels usuaris.
A diferència del gruix més important de programes d'inserció laboral, l'Ubicat centra la seva atenció en l'acompanyament, més que no pas en la formació. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, assegura que el programa és molt útil.
Té un objectiu molt clar, que és atendre de forma personalitzada. És bàsic amb l'inserció laboral que la persona que està en atur tingui una atenció personalitzada per poder reubicar el mercat laboral. Sense això, que és el que actualment passa en el servei d'ocupació de manera genèrica, és molt difícil que aquest tipus d'usuaris puguin tornar a una feina activa i que estiguin motivats per trobar una feina que els pugui permetre sortir d'aquest moment que és dur per la gent afectada.
Gibert també assenyala el perfil de persones a qui va dirigit l'Ubicat, que arriben al programa després d'haver provat moltes altres alternatives.
Parlem de gent que aquesta subvenció, perquè tingueu una idea, va dirigir pràcticament un 40% de gent que està en atur de llarga durada. Amb la qual cosa, un 40% de gent que està pràcticament ja en cap expectativa de tornar al mercat laboral i, per tant, és una subvenció que va molt enfocada a recuperar aquesta gent que es veu ja mateixa moltes vegades perduda pel mercat laboral i que la poden recuperar a través d'aquesta subvenció.
En la primera edició de l'Ubicat es van atendre 350 sabadellencs, dels quals 76 van trobar feina. L'any passat, l'índex d'inserció va créixer molt més. Dels 233 usuaris que es van sumar al programa, 127 van tornar al mercat laboral.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Són 3:15. Sabadell es convertirà en la ciutat catalana i espanyola amb més llambordes Stolperstein. De fet, haurà homenatjat totes les persones deportades als camps nazis que van viure a la ciutat amb aquestes peces commemoratives. Serà a partir del cap de setmana del 25 i 26 de gener quan s'acabaran de col·locar les 36 llambordes que falten davant dels domicilis de les víctimes sabadellenques del nazisme.
Arreu d'Europa hi ha unes 75.000 llambordes Stolperstein recordant les persones que van ser deportades als camps nazis entre 1940 i 1945. Sabadell serà la ciutat espanyola amb més peces, 61, que recorden els 59 deportats i dues germanes que van ser assassinades a la massacre d'Oradour-sur-Glane. Per instal·lar les noves llambordes es farà un recorregut que començarà dissabte 25 al matí. Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història, l'ha explicat al programa El Cafè.
I fem un recorregut que s'inicia a la Gran Via, allà darrere el parc Taulí, allà darrere de l'Hospital Taulí. Farem la primera, la posem prop de Can Puigener, després en posem una de Can Puigener a la part alta, d'una persona que vivia allà, al passatge Gertrudi Artigas. Això és l'inici del recorregut. I llavors, bueno, anem per la zona de Creu Alta, Centre, Serra de Camaró, baixem cap al sud, bueno.
Abans de la instal·lació de les llambordes hi ha tres actes relacionats. Un dels més rellevants és que les peces que s'instal·laran el pròxim cap de setmana es poden veure al Museu d'Història fins aquest diumenge.
Hi ha un full de sala que contextualitza una mica el tema, hi ha la llista actualitzada, revisada, perquè cada any que passa sabem alguna cosa més, investigant una mica més de cada persona, i una de les coses més maques d'aquest projecte ha estat poder contactar amb familiars que desconeixíem, familiars descendents d'aquests deportats que s'han assabentat d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament, del Museu d'Història, i han pogut captar informació, documentació i fins i tot una cosa que ens obsessionava una mica, que era poder posar rostre en aquests deportats.
Diumenge també es durà a terme un recorregut per conèixer aquest projecte a través de 6 llambordes que ja hi ha instal·lades a la ciutat. I el dilluns 21 de gener a les 7 de la tarda al Museu d'Història hi haurà una conferència sobre la memòria de l'Holocaust a l'estat espanyol a càrrec de la sociòloga local Marta Simó.
Moment de repassar altres qüestions del dia amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Sabadell se suma al dol decretat pel govern de la Generalitat de Catalunya per l'accident de la petroquímica al Camp de Tarragona.
En conseqüència, les banderes onegen a mig pal amb motiu de les greus conseqüències provocades per l'explosió de la instal·lació petroquímica tarragonina. D'aquesta manera, el consistori vol mostrar tot el suport possible als familiars de les víctimes i als ferits de l'accident.
Detectat un conductor, atenció, de 49 anys que circulava amb pèrdua total de punts, és a dir, sense vigència del permís de conduir i que a més ha donat positiu al drogotest.
Poc abans d'un quart de 12 de la nit, una unitat de la policia municipal ha aturat el vehicle que conduïa el subjecte al carrer Clemència i Saura. Els agents actuals han instruït diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el turisme. També se li ha realitzat la prova del drogotest i ha donat positiu en cocaïna i benzodiazepina, un fet que també ha estat denunciat.
Incendi al carrer Goya en un quadre elèctric.
S'ha produït per causes desconegudes aquest dimecres al migdia. A conseqüència de l'incendi, alguns veïns de l'immoble es van quedar sense llum i van intervenir tres dotacions del cos de bombers que van apagar el foc, una ambulància del SEM i una unitat de la policia municipal.
Tècnics municipals actuen per desbrossar el pati de l'Artèxtil.
Es tracta de la zona que tanca l'antiga fàbrica pel cantó del carrer Quevedo. L'aparcament on antigament carregaven els transportistes estava ple de males herbes i diferents treballadors de l'Ajuntament amb els seus vehicles i han anat a realitzar treballs de neteja.
I acabem, Sabadell rep un reconeixement de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials pel pressupost destinat als serveis i la promoció social.
La distinció es deriva d'un estudi realitzat per l'entitat sobre els pressupostos corresponents l'any 2018 dels ajuntaments de l'Estat amb més de 20.000 habitants. Sabadell ha estat un dels 28 municipis que ha assolit els criteris d'excel·lència. Després del lliurament, s'ha analitzat com afavorint el treball conjunt i l'intercanvi d'informació es pot millorar cada cop més l'anàlisi del funcionament dels serveis socials. Així s'ha abordat la possible participació de Sabadell en l'índex TEC local que mesura la despesa, l'estructura i la cobertura dels serveis socials del territori.
Tinc un llibre al forn, tinc un llibre allà coent-se. Coent-se vull dir que ja està a impremta, de fet, ja a l'editorial. Vaig fer el cop de cap i vaig allà avall, no me'l vaig mirar més ja, allò que faig, i sí, l'editor ja m'ha comentat aquesta setmana que està a impremta i arriba a les llibreries a la primera setmana de febrer.
Doncs ja ho heu sentit, és en David Vilarrós que amb el canvi de mes tindrà les llibreries la seva novetat editorial disponible per qui la vulgui comprar. L'escriptor sabadellenc n'ha fet 5 cèntims al programa Connectats que s'emet per Ràdio Sabadell, on ha descobert el títol de la seva última obra i també ha parlat, Pau, de l'espectacle que presenta aquest cap de setmana a la ciutat.
Exacte, l'activista cultural sabadellenc que ha desvelat quina és la línia que segueix la seva nova publicació, també el gènere i, evidentment, el títol de l'últim llibre de David Vilarrós.
És un llibre de contes, de narrativa breu per adults, com el, molts dels que he escrit. El títol és La revolta de Cremòvia i altres contes. I bé, va molt en la línia dels altres llibres de contes que he fet. Contes, microcontes, petites històries, fets quotidians, absurd, amor, que és el que mou el món, no? En una època en què em sembla que hi ha alguns que els agraden molt més l'odi. No? Jo crec que és molt millor apostar per l'amor. I també moltes ganes, doncs, això, despertar consciències, no? A través de petites històries.
Precisament en un dels contes de La revolta de Cremòvia explica la història d'aquest país imaginari des del segle XIII fins a l'actualitat. Als lectors habituals de Vila els ha de sonar familiar aquest lloc, que el sabadellenc ja utilitza en narracions anteriors i fins i tot en xerrades divulgatives. Però aquesta no és l'única notícia sobre David Vila pels pròxims dies, i és que aquest enamorat de la cultura aquest cap de setmana presenta espectacle a la sala Biblioteca del Teatre del Sol, Vila en Vila i la Cadira. Serà el dissabte 25 i el diumenge 26 a les 8 del vespre.
I com es pot apropar la crisi del refugi Refugiats dels infants? Aquesta és la pregunta que explora l'obra de teatre Sopa de Pedres de la companyia sabadellenca Engruna Teatre i que es pot veure a la sala Miguel Hernández fins al 19 de gener. A través de l'Alma, una titella que representa una nena de 7 anys, els nens i nenes viuran tot el procés de migració d'aquesta jove que fuig de la guerra i que busca a Europa, Helena, un futur millor.
Júlia Santacana i Anna Ferriol, les dues dones que formen l'Engruna Teatre, afirmen que els infants són el públic més exigent que tant actors com actrius es poden trobar en el teatre. És per això que no han dubtat en explicar als infants la crisi dels migrants, tot i que en una entrevista al programa Al Matí reconeixen que han adaptat el llenguatge amb el qual expliquen aquesta realitat.
Els nens ho entenen tot, al cap i a la fi. Potser no, les paraules no són exactament les mateixes que faríem servir amb un
adult,
amb un espectacle per adults, però hi ha diversos llenguatges damunt de l'escenari que t'ho expliquen.
Bueno, és el que diem, sí, no? Sí, que amb els nens s'ha de poder parlar de tot, sí. I es pot parlar de tot, no? S'ha de trobar les paraules i la manera de poder-ho parlar.
En aquesta Sopa de Pedres, les actrius barregen diferents tècniques escèniques, com ara les ombres xineses amb la música, tot plegat per portar la vida al viatge de l'Alma, una titella molt especial.
L'Alma és un titella fantàstic que ens ha fet la Glòria Rufat, que és preciós, tothom que el veu s'enamora d'aquest titella, és un titella de fusta, i representa una nena petita, és petita, doncs no sé què deu tenir l'Alma.
7 anys?
7 anys, sí, sí, li posarem 7 anys. I és un titella que la Glòria l'ha quedat preciós perquè és molt expressiu i és molt fàcil de donar-li vida.
Aquesta obra està enfocada a infants a partir de 4 anys i es pot gaudir al Teatre de la Sala des d'avui mateix i fins aquest diumenge. Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Parlem d'Òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Arriba al punt de les dues. Treball va sancionar 4 vegades en els últims anys l'empresa Icoxe de Tarragona, de les quals 3 van ser per aspectes relacionats amb la salut i la seguretat i l'altra amb condicions de treball.
Ara, arran del sinistre que causa 3 víctimes mortals, 2 d'elles treballadors de l'empresa, s'han obert 2 expedients més arran del sinistre. Així ho ha explicat avui el conseller de Treball, Shakir El-Homrani, qui ha garantit que la Generalitat anirà fins al fons de la investigació que ha pronosticat que serà llarga i complexa.
és absolutament necessari, i en aquest sentit, en el moment en què puguem iniciar una investigació i un expedient que serà complexa, perquè tal i com ha quedat l'empresa, serà complexa i serà llarg, però acabarem sapiguent quines són les causes i quines són les responsabilitats que es deriven, perquè és absolutament necessari, i més en un cas on hi ha hagut morts.
El conseller també ha afirmat que els inspectors de treball estan pendents de rebre l'autorització dels cossos d'emergències per accedir a l'interior de les instal·lacions.
I en relació a aquesta qüestió, a la Petroquímica de Tarragona, un jutge ha decidit obrir diligències per les morts causades en aquesta explosió.
Fonts jurídiques apunten que la investigació sobre les causes i les circumstàncies en què es va produir l'explosió al reactor serà clau per determinar la possible responsabilitat penal de l'empresa. Es podria atribuir homicidi imprudent a l'empresa si es detecten negligències o deficiències de manteniment o de seguretat a la planta.
I segons l'última enquesta del CIS, canviem de tema. Si ara se celebressin eleccions, el PSOE les guanyaria i també augmentaria el seu nombre de vots.
Per altra banda, els partits de la dreta baixarien en nombre de vots. El PP perdria gairebé un punt, Vox perdria dues dècimes, mentre que Ciutadans perdria fins a un punt i mig. Els socis de govern del PSOE, Unides Podem, mantindrien els mateixos resultats que en els últims comicis.
L'Eurocambra, avui ho hem sabut, dona llum verd a la tramitació del suplicatori del Suprem contra Carles Puigdemont i Toni Comín.
Això implica que es farà un debat sobre la possible retirada de la immunitat als dos eurodiputats catalans. La Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu serà l'encarregada de fer un informe que després s'haurà de votar en sessió plenària.
I la ciutat de Barcelona ha declarat l'emergència climàtica.
L'Ajuntament de la ciutat comtal ha presentat més d'un centenar de mesures per a combatre la crisi climàtica. Per exemple, s'ha acordat transformar 15 quilòmetres de la ciutat en superilles, també millorar el transport públic i activar 100 equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir la salut de les persones. Ada Colau, alcaldessa de la ciutat, ha defensat que no cal esperar més per activar totes aquestes mesures.
Tenim una grandíssima responsabilitat davant de les generacions futures i algun dia, com molt bé explicava el vídeo, haurem d'explicar què és el que vam fer i què és el que no vam fer. Avui estic convençuda que estem triant el camí correcte. Accelerem la resposta a l'emergència climàtica. Fem de Barcelona una ciutat referent, valenta i responsable. Això no és un simulacre, això és un compromís ferm amb la defensa de la vida a la nostra ciutat.
En total, l'Ajuntament de Barcelona invertirà 563 milions d'euros en l'aplicació de totes aquestes mesures.
I atenció, perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que farà tot el possible per portar el Mobile World Congress a la capital espanyola.
En un esmorzar informatiu, Díaz Ayuso ha assegurat que Madrid ha demostrat amb la cimera del clima que està preparada per acollir qualsevol tipus d'esdeveniment, sigui quina sigui la seva dificultat i magnitud. Barcelona té garantida l'organització de l'esdeveniment fins a l'any 2023.
I afegim un últim apunt que acabem de conèixer, i és que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat l'amnistia, l'indult o revisar en profunditat el delicte de sedició del Codi Penal com a mecanismes polítics o jurídics per alliberar 9 persones que, diu, estan en presó per la sentència de l'1 d'octubre dictada pel Tribunal Suprem. Després de lliurar l'informe, la sentència 459-2019 del Suprem i la seva repercussió l'exercici dels drets fonamentals, el president del Parlament, Roger Torrent, Ribó ha explicat que cal trobar la forma més decidida, clara i amb els temps oportuns, perquè la presó condiciona tot el conflicte i d'aquesta manera es podria iniciar, diu, un diàleg constructiu. Ribó també ha advertit que la sentència posa en risc la llibertat d'expressió i de reunió per a tots els ciutadans. Menys d'un minut per les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.